Bones festes.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports imprescindibles, el Toni Olivella, que porta tot a l'aparat, diguem-ne, radiofònic, ajudat pel Marc Pujol, naturalment, i després la Goretti Martínez, que porta tot l'aparell informàtic. I ja sabeu que nosaltres sempre engeguem amb una cançó, i avui, com que és l'últim programa d'aquest 2022, i s'acosta i tenim a tocar, i si no ha passat ja el cap d'any, doncs us posarem una cançó que canta la Bet, recordeu la Bet, Operación Triunfo, o totes aquelles coses, i el títol que porta és Cap d'any. Em sembla que no podíem trobar millor cançó que aquí. Per tant, aquí teniu Cap d'any, Bet.
Truquen a la porta però no vull obrir. Sona el telèfon però no li faig cas. No vull que res em molesti en aquest precís moment. Mitja cara teva enganxava el coixí, l'altra mitja cara només per mi. Res m'agrada més que veure't dormir. I respiro quan respires i vaig arrencar el collaret hawaià i tot seguit la copa de vi sobre el meu vestit. Vam deixar la festa sense dir ni adéu. Caminàvem cap a casa separats, a tres faroles l'un de l'altre distanciats. Però tot això ha quedat enrere. T'acaricio els cabells comptant tots els minuts que queden perquè et llevis i fem l'amor.
Paraules que busquen fema, sagetes volant en la nit que no vam saber esquivar.
De gener de 1964, el dia que a Barcelona mora el botànic, farmacèutic i químic català Pius Font i Quer. Pius Font i Quer era fill únic del farmacèutic Manel Font i una mestra, Sofia Quer, que quan tenia 4 anys doncs, van anar a viure a Manresa i allà va descobrir la seva passió per la natura a través del Centre Excursionista del Bages. Però el noi era fill de farmacèutic, havia d'estudiar i va ingressar a la Universitat de Barcelona per estudiar química, de totes maneres. Ell anava per la química, s'hi va llicenciar a l'any 1908. Mentrestant, mentre feia els estudis de química, resulta que va fer un curset de botànica a la Institució Catalana d'Història Natural que li va despertar l'interès per la botànica, no? I va dir, carai, i com ho puc fer? I en aquell moment només la llicenciatura de farmàcia, el seu pare, tenia estudis de botànica i, per tant, què va fer? Va rematar la llicenciatura de química i es va passar a la llicenciatura de farmàcia, que va acabar l'any 1910 amb un excel·lent, i es va doctorar per la Universitat de Madrid. Mentre feia el doctorat, va dir, carai, aprofitem la situació, i, evidentment, es va presentar a unes oposicions al cos militar de sanitat en tant que farmacèutic i es va convertir en un farmacèutic militar, cosa que després, al llarg de la seva vida, li va facilitar les expedicions per tot Espanya. Tornat a Barcelona, el 1911 s'incorpora a l'equip d'en Joan Cadevall i Carles Pau, que des de feia 5 anys estava elaborant un projecte de flora de Catalunya que els havia encarregat a l'Institut d'Estudis Catalans. També va entrar com a naturalista agregat al Museu de Ciències Naturals. Ja veieu que el noi, lo de la química, al final ho estava deixant, lo de la farmàcia més o menys també, i es dedicava molt amb això de les plantes, no? Precisament aquest Museu de Ciències Naturals a la Junta els hi va proposar l'any 1917 perquè no es creava o que es creés un Institut Botànic a Barcelona. Ja hi havia un projecte mig plantejat i, per tant, la Junta va dir que va molt bé, ho van aprovar, es havia de fer un edifici i tal, però com que no tenien calerons, doncs el projecte va quedar momentàniament aturat i el fons es va centrar en l'estudi dels herbaris del museu, és a dir, les plantes aquelles que es recullen, es posen entre fulls, s'assequen i aleshores la tens allà, li posen el nom llatí, totes aquestes coses. Per què? Perquè ell també buscava fer un inventari de la flora hispànica i particularment de la flora catalana. El 1920, quan es va jubilar el director del museu, l'Artur Bofill, doncs els polítics corresponents li van dir, home, Pius, per què no te'n fas càrrec tu? I sí, ell va dir, vale, doncs ja ho faig. Es va fer càrrec del museu i va potenciar potenciant les arborizacions, va planificar un programa de prospeccions al territori espanyol. És a dir, ens dedicarem de manera sistemàtica a pentinar el territori, a buscar les plantes que hi ha a cada lloc i fins i tot anirem al protectorat del Marroc i amb això incrementarem la col·lecció que tenim aquí. Per això aquí va ser quan es va aprofitar de la seva condició de tinent coronel farmacèutic amb la que havia acabat doncs, la seva feina en aquest àmbit. El noi era bastant catalanista i era bastant progressista, va tenir problemes amb la dictadura de Primo de Rivera quan una colla de professors de la universitat van signar un manifest en suport d'un professor i en contra del president de la Diputació per uns incidents que hi havia hagut i, per tant, què van fer? El van fotre, diguem-ho així, perdoneu l'expressió, el van fotre al carrer. El 1928 es va començar a dedicar a publicar la primera revista de botànica que es va fer a Espanya, que portava per nom Cabanillésia, i que va arribar fins a l'any 1938. Elegit president de la Institució Catalana d'Història Natural i director del Jardí Botànic, que en aquell moment estava situat al Parc de la Ciutadella, però que ell volia de totes traslladar fins a la muntanya de Montjuïc. Va finalment aconseguir l'any 1935 que l'Institut Botànic fos una realitat i, a més, que aquest trasllat del jardí experimentació del Jardí Botànic es fes a dalt a Montjuïc perquè allà baix on estava, a costat del Parc de la Ciutadella, doncs era un lloc, estava a prop del port i de l'estació de França i es podia bombardejar amb relativa facilitat. Mentrestant, ell fa aquestes expedicions per anar a buscar i buscar plantes i té la mala sort, diríem així, que el 1936, i quan es produeix l'aixecament militar, ell està amb una colla d'alumnes al Barrací recollint mostres vegetals. I, clar, ha de tornar a Barcelona, però, clar, si s'ha declarat la guerra, si allà s'ha aixecat el moviment i tal, per tornar a Barcelona, ells van tornar amb els seus vehicles i tot això, però van haver de travessar la línia del front. I això, quan es va acabar la guerra, donat que el noi tenia unes certes tendències catalanistes i progressistes, el règim del Franco ho va aprofitar fent-li perdre tots els càrrecs. Com? Van dir que havia fet una rebel·lió militar, és a dir, que havia abandonat la zona guanyadora, la zona feixista, per entrar a la zona, i per tant això era una rebel·lió contra el sistema que llavors ens manava. Total, condemnat a 8 anys de presó per rebel·lió militar. Ara, va estar uns mesos tancats al castell de Montjuïc, però després ja van veure que no era perillós, o van deixar sortir sota llibertat condicional i continuar treballant a la seu de Montjuïc, però ara sense ser directiu, com un fosc investigador. Allà hi estaria més de 20 anys, fins que el 21 de gener de 1964, com ja hem dit, moriria a Barcelona, deixant a mig fer un projecte, el seu projecte Mestrella, la flora dels Països Catalans, que, afortunadament, seria completada uns anys més tard pels botànics Oriol de Bolòs i Josep Vigo. I com que la cosa anava de plantes, o ja ho veieu, no? Pius Fontiquer, la flora catalana, un home que tota la vida voltat de flors, hem buscat una cançó que va sortir en el seu moment i que va tenir gran èxit, Pequeña Flor. Hi ha la versió del Sidney Bechet amb el clarinet, però com que aquí ens agrada posar cançons que diguin coses i buscar gent, intèrprets que a vosaltres us agradin, doncs després de l'oportuna votació ha sortit elegit Los Cinco Latinos, Pequeña Flor. Aquí la teniu.
Esa flor que me diste una vez
en mi alma la guardé
y hoy me habla de ti. Esa flor
que me dio tu querer, con mi llanto regué y jamás marchitó porque está junto a mí. Milagro la flor sin ti.
Ese amor que me diste una vez
en mi alma lo guardé.
Pequeña flor.
De gener de 1496, el dia que a Itàlia Leonardo da Vinci fa la primera prova de la que s'anomenarà després la seva màquina voladora, que evidentment no té res a veure amb el... Si amb alguna cosa s'assembla amb un helicòpter, però ni tan sols amb la forma. Però bé, és important aquesta dada perquè és el moment en què algú es planteja per primera vegada volar, o algun humà, volar pels aires. Leonardo da Vinci era fill natural, és a dir, fora del matrimoni, d'una pagesa i un notari de Florència, Ser Piero, que després de tenir el fill aquest natural es casaria encara 4 vegades i tindria 10 fills, aquests legítims, aquests legítims. Bé, ell de totes maneres va ser criat com un fill únic i ja de petitet dibuixava animals que s'inventava a partir de l'observació de la natura. I el pare va dir, carai, doncs per què no et dediques a això de l'art, no? I ell també li agradava molt i el pare va accedir a que fes d'aprenent el taller del mític Verrocchio durant els 6 anys que el gremi de pintors, perquè és clar, allà per poder ser un artista havies de passar uns exàmens, el gremi de pintors exigia que passés 6 anys com aprenent amb algú que ja fos un artista, no? El Verrocchio ja hi era, doncs ell cap allà durant 6 anys. Allà aprendrà pintura, escultura, creació i totes aquestes coses. El seu primer treball és una esfera de coure que havia projectat en Brunelleschi i que va acabar coronant l'església de Santa Maria dei Fiori, de Florència. Aviat, però, ell supera el mestre, supera el Verrocchio. Per què? Perquè és com és jove i és com una mena d'esponja. Per exemple, arriba d'Holanda una tècnica nova, que és la pintura a l'oli, avui en dia no és nova, per suposat, però en aquella època ho era, i ell de seguida la domina i es permet fer obres com un Sant Jeroni o una Adoració dels Mags que criden l'atenció del Lorenzo el Magnífico, el Medici, que, bueno, s'ho mira i tal, però tampoc li fa masses casos. I com que no li fa massa cas, el noi diu, bueno, jo vaig de buscar algun lloc. I com que diu, saps què? Deixo Florència i me'n vaig a Milà, que en aquell moment era dirigida o portada per Ludovico Sforza. Llavors, el 1482 apareix allà, s'ofereix i l'altre li diu, vale, sí, et fitxo, per dir-ho d'alguna manera, i estarà 17 anys, et fitxo com a pintor i com a enginyer. Dedicat, bàsicament, però, a la feina d'enginyeria militar, hidràulica, mecànica, palanques, totes aquestes coses, encara que continua paral·lelament amb la pintura, amb l'escultura, inclús s'atreveix a construir llaüts, instruments musicals, amb grans projectes. Perquè Leonardo da Vinci el tenim per la Mona Lisa, no? El quadro, i sembla que sigui pintor i tal, però en realitat era un enginyer de nassos que, en aquest cas, motivat per una pesta que en un moment determinat arriba a Milà, comença a projectar canalitzacions per sanejar la ciutat, allò que marxi les aigües residuals i totes aquestes coses, mentre el Ludovico, el senyor, li encarrega una gran estàtua del seu avantpassat, el Francesco, el fundador de la dinastia dels Sforza, una estàtua que ell acabarà al cap de 16 anys, al cap de 16 anys, perquè moltes de les obres de Leonardo, sobretot en pintura i escultura, més que res perquè tenia l'urgència d'això, tenia l'urgència de les coses que li encarregaven. Es posa a col·laborar amb el matemàtic franciscà Luca Pacioli i elaboren un tractat de la divina proporció dedicat a l'art de la pintura i a les reflexions, sobretot matemàtiques. El 1483... el contracten per la Germandat de la Immaculada Concepció, el contracten per fer una església que serà la famosa Verge de les Roques, però que acabarà 20 anys més tard, 20 anys més tard, però que té la seva importància perquè de la mateixa manera que va divulgar l'oli, doncs aquí aplica la tècnica dels fumato, és a dir, del difós, la pintura difosa, que revolucionarà el món de la pintura. Fa, de totes maneres, algunes obres importants. En 1498 acaba l'últim sopar de l'església del convent de Santa Maria de la Gràcia, d'allà, de Milà, però la guerra és la guerra, els estats dels centroeuropeus estan molt revolucionats i el 1499 els francesos envaeixen Milà, fan fora el Ludovico i, per tant, el Leonardo ràpidament agafa les cames i se'n torna cap a Florència, on llavors està manant el César Borgia. I el fitxa ràpidament, diu, sí, vine cap aquí, com a enginyer militar, per fer ponts i per fer armes d'artilleria. I ell, per exemple, concebirà un pla, farà un pla per desviar el riu Arno, poca broma, per desviar el riu Arno i d'aquesta manera posar setge a Pisa, Mentre estudia també construir un canal que uneixi Florència amb el mar, bueno, totes aquestes coses. Però és justament en aquesta època quan pintarà la Gioconda, que és el quadre que bàsicament el dona a conèixer i que fa que tothom el consideri més aviat un pintor. Però ell cada vegada està més obsessionat per la ciència, ha començat a disseccionar cadàvers i dibuixar-los i estudiar el funcionament del cos humà, ha començat a observar el vol dels ocells pensant com l'home pot, i per això el 3 de gener de 1496, com dèiem, fa la primera prova d'un artefacte volador, com una mena d'hèlix, que és un antecessor de l'helicòpter, no? Però finalment aquestes guerres entre Milà i Florència i tot això el desanimen, agafarà les cames, s'anirà a Roma, posarà durant uns anys els seus serveis en mans del papa Lleó X, vivint una època de molta tranquil·litat, però quan mori el seu protector, Giuliano de Medicis, doncs al final haurà de deixar Lleó i anar-se'n cap a França, perquè a França el rei Francesc I és un gran admirador i, per tant, l'agafa, el porta allà i el fitxa com a primer pintor, arquitecte i mecànic de la cort del rei Francesc I. Allà ja té uns anyets, no masses, però té uns anyets, té un atac, li queda paralitzat el braç dret i el 2 de maig de 1519 morirà a Cluj, el mític i mai prou ponderat Leonardo da Vinci. I com que el noi tenia aquestes grans aficions pels animals que volaven i per fer màquines que permetessin volar i totes aquestes coses, i a més era italià, home, Itàlia, volar, volare, Domenico Modugno, dius, vale, posarem el volare del Domenico Modugno, però dius, hòstia, sempre posem el mateix. I llavors, buscant i buscant versions, n'hem trobat una, que jo la trobo preciosa, no sé, vosaltres direu com ho veieu, que és de la mítica Ella Fitzgerald. L'Ella Fitzgerald, una cantant tradicional de jazz, però que en aquest cas s'atreveix amb un, no direm clàssic, perquè és una cançó moderna, però amb una cançó identificativa dels italians com Volare. Per tant, per completar aquesta petita visió i ràpida visió del Leonardo da Vinci, aquí teniu Volare amb Ella Fitzgerald.
Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind. Volare, oh, cantare, oh, 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 let's fly way up to the clouds, away from the maddening and sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Has given me wings. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Your
4 de gener del 1902, el dia que s'estrena a Barcelona, i en concret al Gran Teatre del Liceu, l'òpera més coneguda del compositor català Felip Pedrell, Els Pirineus. Felip Pedrell i Sabater, fill de, naturalment, un matrimoni de Tortosa, neix a Tortosa el 19 de febrer de 1841 i els pares l'ingressen com a nen cantor a l'escolania de la Catedral de Tortosa, dirigida en aquell moment pel mestre de capella Joan Nini Serra, on hi estarà fins que, al cap de 7 anys, li comenci a canviar la veu i, naturalment, hagi d'abandonar l'escolania. Però allà ha conegut la polifonia espanyola i italiana del segle XVI i ha començat a fer unes primeres composicions religioses en aquell estil, amb grans acompanyaments orquestals, que ell definia com la gran orquestra, que incluïa fins i tot arpa i tot, i vinga, posats a demanar és igual. I, a més, als 15 anys composa un Stabat Mater a 3 veus. Això vol dir que el noi continua fent i cursant estudis de música i de musicologia que estan al seu abast. El 29 de setembre de 1867 es casarà amb Carme Domingo Estrany, que morirà al cap d'un any, poques setmanes després de donar llum a la seva filla Carme, deixant-lo a ell, per tant, com a vidu. I ell prendrà la decisió el 1873 d'abandonar Tortosa i les Rodalies i anar-se'n a viure a Barcelona, perquè li han ofert la plaça de segon director d'orquestra del Teatre Circ barcelonès, un teatre que és el tercer de la ciutat. El primer de tots és el Teatre Principal, després ve el Teatre del Liceu i després ve el Teatre Circ barcelonès, del qual se n'ha parlat molt poc. Un teatre que tenia una companyia de sarsuela, gènere en el qual doncs, ell es dedica i que va sobresortir en els anys 70, i a més, produint també òperes, produint diverses òperes i a més, projectes de música escènica. El 14 de març de 1874 estrenarà precisament al Liceu, no en el seu teatre, sinó al Liceu, amb èxit la seva primera òpera en italià, L'Ultimo Abenzeraggio, que està basada en un llibre de Chateaubriand, que va tenir diverses versions fins la definitiva versió de 1889, mentre ell compaginava tot això amb escriure articles, donar classes i fer una enciclopèdia que va titular Los problemes del pianista. Bé, després d'aquest èxit al Liceu, el Liceu el torna a contractar per una segona òpera, serà l'òpera Quasimodo, tornarà a tenir èxit, un Quasimodo basada, ja ho imagineu, en Notre Dame de París, de Victor Hugo, continua fent composicions de música sacra, i les diputacions de Tarragona i Girona, vist que el seu interès per la música, el bequen perquè pugui anar al 1876, pugui anar a passar un any a Roma i continuar els seus estudis. Acabat aquests estudis, el noi s'engrescarà, marxarà a París un parell d'anys, on escriurà el poema simfònic El cant de les muntanyes i el poema líric Il Tasso, mentre la seva tercera òpera, Cleopatra, és estrenada a Frankfurt amb gran èxit i rebent tota mena de premis. Tot plegat l'esperona, doncs, com a continuar treballant com a compositor i com a estudiós, i comença a estudiar la música del segle XVI, sobretot en el camp del folklore. Un fet que li fa oblidar la música religiosa i totes les seves obres a partir de llavors seran més o menys profanes. Continua fent esforços per l'òpera, buscant d'això, però comença a manifestar orientacions clarament nacionalistes. El 1881, després d'una breu estada a Madrid intentant fer-se lloc allà on es remenen de debò les cireres, torna a aterrar a Barcelona, on a més de compondre òperes i fer revistes de música clàssica, composa la seva gran obra, la que serà la seva gran obra, entre el 7 d'agost de 1890 i el 6 de juny de 1891. L'òpera Els Pirineus, una òpera amb text de Víctor Balaguer i pensada com una trilogia wagneriana, perquè mentrestant en Felip Pedrell s'ha anat definint com un aferrissat wagnerià. Per tant, com que té aquesta estructura de trilogia, farà primer un pròleg que s'estrenarà a Venècia el 1897 i després hi afegirà les dues altres parts per fer la versió completa que, com hem dit al començament, serà estrenada a Barcelona al Liceu el 4 de gener de 1902, tal dia com avui. Després publicarà, de totes maneres, per completar tot això, un fulletó, un llibret, digueu-li com vulgueu, amb el títol de Por Nuestra Música, on aclareix els seus ideals estètics i la preocupació perquè es creï una òpera nacional, i que el llibre acabarà sent considerat com una mena de manifest del nacionalisme musical. Mentrestant, ha anat a Madrid, allà esperant estrenar-hi l'òpera Els Pirineus, però allà no ho farà, sinó que n'estrenarà una altra, la Celestina, mentre aquí s'estrenava aquella, ingressant a l'Acadèmia de Belles Arts i sent nomenat catedràtic de conjunt vocal del Conservatori de Madrid. Però senyora, i el 1904 farà el seu retorn definitiu a Barcelona, vist que a Madrid no li fan cas, on estrenarà la seva tercera òpera, el Conte Arnau, establirà lligams amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb l'Orfeó Català, proposarà la creació d'un departament de música de la Biblioteca de Catalunya, on ell donarà tot el seu arxiu musical. La mort de la seva filla el debilitarà i, finalment, el 19 d'agost de 1922, tancarà els ulls Felip Pedrell i Sabater, un dels musicòlegs i dels músics i dels compositors més il·lustres de la música catalana. I com que l'òpera que va crear, o que el va fer famós, o que el va fer més famós, és el Pirineus, doncs hem buscat una cançó melòdica de temps, que ja té uns quants anyets, que va interpretar Ramon Calduc i que porta per títol Pirineu. Segurament l'haureu sentit més d'una i més de dues vegades, perquè no només la cantava el Ramon Calduc, també algunes veus nostrades, de cantants nostrats de l'època dels anys 40 o 50, l'havien fet seva. Però nosaltres hem trobat aquesta versió del Ramon Calduc i, per tant, rematem aquest repàs a la vida i obres de Felip Pedrell amb aquest Pirineu de Ramon Calduc.
Blanques comes parlen a l'eternitat dels combats i les victòries, ets emblema immaculat front al nostra terra amb el més encès per amor. Et proclamo, dolça serra de les serres, la més vella d'aquest món. Si d'aquí traieu un dia fora i tal el meu sofrir, i meu que de llorança no trigaria a morir.
Pirineu, cel estimada, fins al cel aixeca el front
Bones festes.
5 de gener de 1914. El dia que l'empresari i tècnic Henry Ford anuncia la jornada de 8 hores a les seves fàbriques i, a més, la pujada de sous de tots els seus treballadors a $5 al dia. Henry Ford, sí, Henry Martin Ford, fill de 2 grangers provinents d'Irlanda, amb 4 germans, i que vivia a la regió de Michigan, on treballava o ajudava o intentava ajudar a la granja dels seus pares, que el 1873 van comprar una màquina autopropulsada, una màquina de vapor, que feia anar un operari d'un dels seus treballadors i que va ensenyar com fer-ho amb el Henry, li va ensenyar, i el Henry va descobrir allà el seu instint d'enginyer, és a dir, de millorador de màquines i totes aquestes coses. De fet, s'explica que de jove, de jovenet, li van regalar un rellotge de butxaca, quan era adolescent, i que es va convertir en el reparador de rellotges de tota la família. Els anava muntant i desmuntant, netejant i tot això, i ai. El 1876, però, mora la seva mare, la qual cosa li suposa un gran, diríem, ara en diríem un trauma, llavors ens van dir, doncs, un gran cop, i l'allunya de les obligacions. Abandona la granja i se'n va a viure a Detroit, l'any 1879, se'n va a viure a Detroit a treballar com a aprenent de maquinista. Va estar-hi durant 3 anys, i al cap de 3 anys va tornar al poble de Dearborn, on tenia la família i la família tenia la granja, per treballar justament a la granja i amb aquella màquina de vapor que havia comprat el seu pare, però que ja havia estat substituïda per una altra de portàtil, aquella era fixa, que es podia, com el nom indica, es podia traslladar d'un lloc a l'altre i era de la marca Westinghouse. I també es va dedicar, com passava amb els rellotges, a arreglar-la, muntar-la i tal. Els tècnics de la casa Westinghouse se'n van assabentar, el van anar a veure i li van proposar, i ell va acceptar, contractar-lo per donar servei a les màquines de vapor. És a dir, quan trucava algú, mira, se m'ha espatllat la màquina, ara li enviem el tècnic, i el tècnic aquest era el Ford. El Ford va anar pujant dintre de la companyia, naturalment es va fer imprescindible, i ja era enginyer, va fitxar per la companyia Edison. Va canviar de companyia, se'n va anar a la companyia Edison com a enginyer en cap, i llavors allà ja dirigia, ja no havia d'anar a atendre les reparacions. I va començar a fer experimentació amb motors de gasolina, que van culminar el 4 de juny de 1896 amb la creació, invenció, digueu-li com vulgueu, d'un vehicle autopropulsat que ell va batejar com quadricicle, que va provar amb èxit i va començar a incorporar-hi millores creant una companyia, la Detroit Automobile Company, que va recollir diversos inversors que hi van posar els seus diners, però que, clar, com que tot anava amb millores i més millores i més millores, però no es venia ni una punyetera màquina d'aquelles, va culminar amb la fallida de la màquina. Llavors, de l'empresa, vull dir. Llavors ell va dir, bueno, doncs ara aquests cotxes, m'interessen els cotxes de curses, ara em dedicaré a fer cotxes de curses. Va crear una altra companyia, la Henry Ford Company, va crear un model i va començar a competir amb èxit. Però tampoc amb calés, Guanyava carreres, però allò no portava calés. Els inversors volien calés i aquesta vegada no van deixar que la cosa arribés a la fallida, van agafar, el van fotre al carrer, el van substituir per Henry Leland i van canviar el nom de la Henry Ford Company a la Cadillac Company, que ja us deu sonar els que sou aficionats a l'automòbil. El 1903 el Henry Ford va dir sí, doncs ara veureu. I va fer un tercer projecte empresarial. Va crear la Ford Motor Company, arrencant amb un cotxe que va batre el rècord de velocitat de la milla amb 39,4 segons i que el pilot de cotxes Barney Oldfield es va enamorar d'aquell cotxe, li va dir, escolta, si me'l deixes jo em faré propaganda a tot arreu, sí, i per tant el va començar a donar a conèixer a tot arreu. Va anar traient diversos models fins que a l'1 d'octubre de 1908 tragué al mercat el mític Ford T, un cotxe que era el primer que portava el volant a l'esquerra, que després s'imposaria, el primer que tenia el motor i la transmissió tancats, el primer que tenia els 4 cilindres encaixats en un bloc i el primer que tenia una suspensió a molles. A més, tenia com a virtut que era fàcil de conduir, més fàcil encara de reparar i molt barato perquè El Ford, doncs, finalment havia pres la lliçó i va fer dues coses. La primera, instaurar una publicitat massiva a la regió de Detroit, amb anuncis a tots els diaris i tot això, i segona, crear un sistema de concessionaris locals, de manera que a totes les ciutats de Nova York, d'Estats Units, a totes les ciutats d'Estats Units es podia comprar un Ford. Les vendes, naturalment, es van disparar, naturalment, la producció també va haver d'augmentar, i per això Ford va introduir les cintes de couple d'ensamblatge, és a dir, les cintes de muntatge, inspirades en els escorxadors de Detroit, que anaven allò desplaçant el cotxe i els operaris quiets al seu lloc i anaven posant les peces. Durant uns anys va portar el model T a les curses, especialment les de llarg recorregut, i per tant es va fer molt, molt famós. Però encara volia més coses, i per això el 5 de gener de 1914 Henry Ford va sorprendre tothom, això que dèiem, no?, posant la jornada laboral de 8 hores, però sobretot oferint a tots els treballadors que volguessin entrar a l'empresa, doncs un salari de $5 al dia, que era més del doble del que s'acostumava a pagar, amb la qual cosa que va aconseguir reunir els millors operaris, fitxar els millors mecànics, i per tant que l'increment de productivitat, la reducció de costos i l'increment tècnic de millores tècniques del cotxe li fes guanyar la cursa a tota pastilla. El 1938 Ford patirà un atac que l'invalidarà i posarà la direcció de la companyia en mans del seu fill Edsel, que morirà 5 anys més tard, obligant-lo amb ell a tornar, abans de traspassar ja definitivament la companyia al seu net Henry Ford II i retirar-se per complet per morir el 7 de maig de 1947 a la ciutat de Fairlane. Ja veieu quina vida més intensa i quina vida més esgotadora dedicada exclusivament al cotxe, el cotxe i el cotxe. I per això potser ens va sortir ràpidament quan vam dir quina cançó podríem posar, el Drive My Car dels Beatles. Condueix el meu cotxe, Drive My Car. Una cosa que durant molt de temps els americans van delegar en mans de Henry Ford primer. Aquí teniu, doncs, els Beatles, els mítics Beatles, amb el seu Drive My Car. De gener de 1275, el dia que mora a Barcelona Ramon o Raimon, de Penyafort. Estant com estem a Vilafranca, hem de dir Raimon de Penyafort. En Raimon de Penyafort era fill del cavaller Pere Ramon de Penyafort, que era el senyor del castell de Penyafort, i va néixer al terme de Santa Margarida i els Monjos a l'any 1180. El 1204 va arribar a clerge i escriptor de la Catedral de Barcelona i va començar a estudiar, a la Universitat de Bolonya, on es va doctorar i on va poder fer de professor entre el 1217 i el 1222. Tornat a Barcelona el 1223, fou nomenat canonge i paborde de la Seu, càrrecs als que renuncià per ingressar a l'Ordre de Sant Domènec, a l'Ordre dels Dominicans, una congregació que havia conegut a Bolonya. Va continuar amb els seus anys d'estudi i redacció de tractats fins que el papa el va cridar perquè acompanyés el legat papal Jean d'Abbeville per el 1228 per un recorregut que havia de fer pels regnes hispànics per poder implantar la reforma del darrer concili de Latrà. Per tant, ell va anar d'acompanyant d'aquest legat papal, passejant-lo per tot Espanya, explicant i anar fent tot això. Quan va acabar el recorregut, el Jean d'Abbeville li diu: vine cap a Roma, home, i allà el faran capellà, el faran penitencer papal, i el papa, content de les explicacions que li ha donat el seu legat de com es havia comportat aquell Ramon, doncs el triarà com a confessor. Gregori IX el tindrà com a confessor i, a més, li encarregarà la compilació, la reunió de tots els seus escrits, diguem-ne, de doctrina, que es promulguen el 1234 com a codi de dret canònic, que és el que haurà de fer servir a partir d'aquell moment l'Església Catòlica i que no es canviarà fins que pugi el papat Pius X. El Raimon continua al voltant del papa i aconsegueix que l'ordre dels Agustini, de normalitzar l'ordre dels mercedaris. El papa el vol premiar, li diu: escolta, estàs molt content de tu, et vull fer arquebisbe de Tarragona. Ell diu: no, perquè estic cansat, no em trobo bé i tot això. Renuncia, per tant, a tots els honors i torna, altra vegada, al convent de Santa Caterina de Barcelona a l'any 1236. De tota manera, es recupera d'aquesta baixada i, un cop a la corona d'Aragó i gràcies a l'amistat que té i fa amb Jaume I, el conqueridor, doncs desplega una gran activitat a la corona d'Aragó. Intervé a les Corts de Montsó per normalitzar la situació, aconsegueix que el papa aixequi l'excomunió de Jaume I pel seu comportament una mica promiscu el 1237, intervé en la dimissió del bisbe de Tortosa del 1237 també, que posava problemes al Jaume I, intervé també en el nomenament dels bisbes d'Osca i del bisbe de Mallorca, que Jaume I precisament acaba de conquerir, i a més fa de jutge o d'assessor jurídic en temes d'heretgia i en temes de nul·litat de matrimonis i totes aquestes coses. Dins de l'ordre també progressa, perquè el 1239 l'elegiran com a general de l'ordre dominicà en un capítol que es farà a París. Ell prendrà com a primera mesura que siguin redactades novament les normes de l'ordre dominicana i s'aprovaran el 1241. Visita els principals convents i aconsegueix butlles papals per poder obrir la branca femenina de l'ordre dominicana, és a dir, creant, a part dels monjos, creant també les monges. El 1240 dimitirà altra vegada i tornarà al convent de Santa Caterina de Barcelona, on viurà 35 anys, fent de conseller a l'ombra de Jaume I, intervenint en afers importants de la vida religiosa del país de Catalunya, fins al punt de col·locar quatre dominicans, quatre monjos de l'ordre, als quatre bisbats, el de Barcelona, el de Vic, el de Lleida i el de Girona. A més, però, tothom té algun cantó fosc, la seva fama l'obligaran pràcticament a actuar d'inquisidor en molts casos. Però, de fet, és un inquisidor una mica peculiar, perquè, a diferència de la imatge que nosaltres tenim dels inquisidors, que no podien ni veure els musulmans i tota aquesta gent, Ramon de Penyafort crearà, Crearà els estudiums, unes escoles de llengua àrab, una a Tunísia, una altra a Múrcia i tal, per dedicar-les a convertir musulmans al cristianisme. Fins i tot Jaume el Conqueridor doncs, el requerirà per quan tingui conflictes amb els musulmans o amb els conversos o amb els jueus perquè ell faci una mica de mitjancer. Clar, una vida tan intensa s'havia d'acabar un dia o altre i precisament tal dia com avui, el 6 de gener de 1275, morirà a Barcelona Ramon o Raimon de Penyafort. El Concili de Tarragona de 1279 ja en demanarà la canonització, però aquesta no arribarà fins al 1601, quan es produirà i que serà motiu de grans celebracions a Barcelona, sobretot certàmens poètics i coses d'aquestes, i altres poblacions catalanes, entre les que destaca Vilafranca del Penedès, naturalment. Finalment, a l'any 1665, el papa Climent VIII el proclamarà sant. I per tancar aquest programa voldríem, ja que és el darrer de l'any, i per tant hem d'esperar noves del... que el primer, que el proper que vingui no sigui tan fotut com aquest i com els dos o tres darrers que portem, hem buscat una cançó d'un Raimon il·lustre, d'en Ramon Pellejero, Raimon, aquell, ell també té el problema, quan el parlen, quan li diuen el nom és Ramon, però quan d'això és Raimon, Raimon Pellejero, Raimon, i hem buscat una cançó de l'època, de més o menys, sense afinar massa, de l'època de Raimon de Penyafort, del mallorquí Ausias Marc, i és la popular Veles i Vents. Amb aquesta cançó acomiadarem aquest any, ens acomiadarem de vosaltres, us desitjarem una bona entrada del 2023 i us esperarem trobar-vos la setmana que ve aquí a les zones de Ràdio Vilafranca. Per tant, tant jo, Francesc Morgades, que us he atabalat amb aquestes explicacions apassionades, el Toni Olivella, que ha vetllat que no soni més un micròfon que l'altre, el Marc Pujol, que li ha anat ajudant amb tot allò que ha pogut i ha sabut, i la Goretti Martínez, que ara agafarà aquestes 5 efemèrides i les penjarà a la pàgina de la Ràdio Televisió de Vilafranca, on les podeu consultar i sentir tantes vegades com vulgueu, us desitgem un feliç 2023 i que les veles i vents del Raimon portin el nostre vaixell a bon port. Fins aleshores.
Veles i vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics lo grec i lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal. Que en som bufar l'ocia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural e mostrarà voler tot a res mal. Que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé de que la part pitjor me'n romandrà e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal de partiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no met a mi n'oblit, sols és pensar-me tal del món delit, car nos vivint no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.